I així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Fer ràdio és una fantasia, perquè és creativitat, imaginació, enginy, perquè la ràdio, amb permís dels companys que hi fan feina, la ràdio és de forma lliure, com les composicions musicals que responen a aquesta definició. Fantasia és la facultat de la ment per crear imatges de coses que no estan presents o que no són reals. Tant nosaltres com els nostres convidats són ben reals, però no diríeu que hi juga i molt la ment a l'hora de connectar-los amb la realitat? Avui la paraula fantasia ens durà al cinema, la música barroca, un comerç centenari que un dia varen somiar els seus impulsors i que encara batega, i un festival on es posa en valor el procés de crear. Estau a punt per la fantasia? Daniel Higiénico és a la música com el Simpson a l'animació. Sempre té un recurs per explicar una història. Aquesta cançó es titula El dia de la fantasia i diu, com acabeu de sentir, hoy és el dia de la paz, el dia de la fantasia. Com dirien en aquella sèrie d'advocats, no hi ha més preguntes, senyoria. Com el lof que dibuixaren a la gespa durant el descans de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Dai, dai, que cantaria Shakira. Idò, let's go, dai, dai. Fantasia és també una composició instrumental de forma lliure formada sobre motius d'una òpera. És el que va imaginar Walt Disney l'any 1938, quan estava a punt d'acabar L'aprenent de Bruixot, un curtmetratge musical amb Mickey Mouse, on posava a prova el ratolí els seus coneixements de màgia al ritme de la música. Aquell va ser el germen de Fantasia, el tercer llargmetratge de Disney. Pura fantasia, això sí. Després tornarem al cinema amb en Toni Camps, que ja ens espera, però no deixem la música. Que entri Sol Negre, la veu Eulàlia Fantova, a la Tiorba, Ferran Pisa. Ferran Pisà, gaià, músic, instrumentista, especialitzat en instruments de corda polsada. Com estàs? Benvingut.
Hola, Araceli, què tal?
Molt bé. Escolta, tocar la tiorba, aquest instrument de la família del llaüt barroc, tan gran, amb dos mànecs, és una fantasia?
Sí, és fantàstic. Aprendre-lo ja ves i després tocar-lo cada dia, és una experiència fantàstica, ja ho crec.
Ara mos aniràs contant d'aquests instruments barrocs tan especials, però anem en el concepte de fantasia, que mos diu el diccionari, entre altres coses, a més d'aquesta facultat de formar imatges mentals, no? De concebre combinacions que no formen part de ser realitat. Mos diu també el diccionari que és una obra artística, especialment de composició musical lliure, a l'estil d'una improvisació, on també hi ha molta imaginació i molta fantasia, se defuig de normes, i també mos diu que és una composició musical feta de trossos d'una òpera o d'un drama líric. És habitual la fantasia, la música barroca, Ferran?
Sí, ja ho crec. El terme fantasia va canviant un poc el significat en el decurs de la història de la música. És un terme que apareix per primera vegada a un tractat musical d'un autor valencià, en Lluís de Milà, i ell l'empra per referir-se a això, una peça que ve de la inspiració d'un autor. I és normal que faci aquesta referència perquè fins aleshores lo habitual era que les peces instrumentals fossin una transcripció d'una peça vocal. Aleshores, a l'època moderna, la música que tenia més prestigi era la música vocal, la música cantada per un conjunt de veus. I un instrumentista el que feia era tocar aquest repertori per veus o s'inventava peces noves. I Lluís Milà el que fa és donar nom a aquestes peces d'invenció pròpia i els anomena fantasies. I gràcies a aquesta idea d'aquest valencià, després se cristal·litza com a terme musical. Després, un poc més endavant, 200 anys més endavant, el terme fantasia en música canvia una mica. Ja no fa referència a un gènere musical, sinó que sempre més com a adjectiu. Una peça fantàstica a mitjan segle XVII, a començament del XVIII, una peça en estil fantàstic és una peça molt virtuosa en la qual l'intèrpret mostra la seva habilitat en l'instrument, diguem, la capacitat de tocar passatges ràpids i de fer combinacions melòdiques molt difícils que deixen estorat en el públic. I aleshores és quan se parla d'estil fantàstic.
I ara hem sentit aquesta fantasia d'en Lluís del Milà, aquest valencià, nascut aproximadament l'any 1500. Ferran, i vosaltres, a més, amb Sol Negre, que és la teva formació, teniu una activitat, un programa que se diu justament així, Fantasia, no? Una proposta que té aquest nom d'aquestes composicions inicials de Lluís de Milà. Què mos voleu contar, què mos voleu mostrar?
Tots els nostres programes, els programes que feim amb el conjunt Sol Negre, tot tenen un caire didàctic, divulgatiu, molt marcat. I en aquest cas el que volíem mostrar era això, com la música en el segle XVI, la música per instruments pren relleu propi, s'independitza de la música vocal. I aleshores hi ha diferents maneres d'escriure música per instruments. La principal és la fantasia i també és la més especial i és la més pròpia d'aquesta època renaixentista, però n'hi ha d'altres. N'hi ha que el que fan és variar una cançó popular, per exemple, o variar una composició per veus d'un altre autor. I diuen, valda, i nosaltres agafarem la veu superior o la veu de mig i la canviarem, de manera que el qui escolta ni tan sols podrà identificar aquella primera composició, però el fet de basar-nos en una composició prèvia ens facilitarà a fer que això composicionava. Val, i deia, nosaltres amb aquest programa Fantasia el que fèiem és, i explicàvem a més durant el concert, aquestes diferents maneres que en el segle XVI idearen per fer repertori nou, per fer repertori per instruments, perquè fins aleshores no existia un repertori per instruments.
Val, que interessant, no? Imagino que l'època barroca per la música també ha estat determinant, no?
Sí, ja ho crec, sí. És una, és un moment de canvis constants en la música. Es canvi en el barroc, que això succeeix en el segle XVII, va dur avanços tan importants com l'òpera, per exemple. Es canta una sola veu, que a nosaltres avui ens pareix una cosa molt natural. És una cosa que també va néixer aleshores. Com deia, la música més ben valorada era que interpretava un conjunt de veus, i aleshores varen veure que si era una sola veu qui cantava, podia fer efectes dramàtics que podien colpir a l'oient, també. I aleshores ja no cercava la riquesa del conjunt de veus, sinó la versemblança i el dramatisme d'una sola veu entonant una història o explicant el seu propi sentir. També és una època en què la música se diversifica molt. Això vol dir que Itàlia fa música així, Anglaterra fa música d'aquesta altra manera, i hi ha diferents llenguatges musicals. És un moment fantàstic, el barroc, ja ho crec.
Escolta, que important és, ara que t'estic escoltant, conèixer el context històric, cultural, no poder fer totes aquestes explicacions en el mateix temps que gaudim d'una música i escoltam una música que mos pot pareixer molt llunyana, no? Però d'aquí venim, també.
Sí. Per mi és capital. I de fet, ja de quan jo era jovenet, jo veia que trobava significat o podia explicar el gaudi a la música quan coneixia també el context en el qual aquella música va emergir. En el final, la música és un art molt abstracte. I, sí, i això és, de qualque manera, això és el que pretenem en el conjunt Sol Negre, és mirar d'il·lustrar al màxim aquest context perquè s'escolta i es gaudi sigui més profund.
Val, i escolta, conta-mos com connectes amb instruments com la tiorba. No sé si mos podries fer una petita descripció pels oients que no se poden ara mateix imaginar de quin instrument estan parlant.
Sí, la tiorba és un instrument de la família dels llaüts. Això vol dir que és un instrument de corda que té cordes estirades sobre un cos de fusta, té la caixa de ressonància, no té forma de buit, com tenen les guitarres, sinó que té forma de llàgrima o de llavor, i llavors té un mànec que s'estira i bé, i se toca de manera similar a una guitarra. No? En la mà dreta fas vibrar les cordes i en la mà esquerra el que fas és prema aquestes cordes perquè canvien el so. Lo singular que té la tiorba dins la família dels llaüts és que, a més, aquest mànec té una extensió, allarga les cordes, més enllà d'allà on la mà hi podria arribar, perquè té un conjunt de cordes que sonen a l'aire, és a dir, no s'apremen a la mà esquerra. Sí. I són una corda, com més llarga és, més greu sona. I és que, precisament, és un instrument que apareix amb aquesta nova música del barroc. El barroc, hem dit, que apareixia el cant a una sola veu, i aleshores necessitaven instruments que sonessin prou greu com per poder sostenir una sola veu humana. I d'aquí ve la tiorba, neix d'haver l'any 1600, per acompanyar aquesta nova manera de fer música.
Aquests segles després, en Ferran Pisà toca a la tiorba. No sé com connectes amb aquest instrument. Com dius, mira, jo seré instrumentista de tiorba i d'altres instruments barrocs de música polsada.
supos que tothom que comença a estudiar música antiga és perquè té un moment de fascinació. Jo estudiava guitarra, guitarra clàssica, des de nen, i llavors quan feia els estudis superiors vaig anar a Holanda i allà hi ha una tradició molt, molt important de música antiga. El professor de llaüt d'allà mos va fer un curs, un seminari, sobre acompanyament de música del barroc. I nosaltres anàvem amb les nostres guitarres, clar que sí, però el professor duia diversos instruments de la família dels llaüts. I a mi aquesta diversitat d'instruments me va cridar molt l'atenció. Tant que quan vaig acabar els estudis de guitarra vaig voler començar estudis superiors d'interpretació d'instruments antics de corda polsada perquè veia que m'agradava tant com per invertir-hi un parell d'anys de formació i sí, i he fet el meu camí professional amb aquests instruments. Sobretot.
Que bé, per cert, instruments que tenen pare, vull dir, no només tu que els toques, sinó el luthier que els ha fet també, no?
Sí, jo me'n recordo, per exemple, la tia Orba, això me'n va encantar. Sí. Vaig poder triar les dimensions, evidentment, els tipus de fusta. Llavors, són instruments, els instruments de l'època moderna estan molt ornamentats. La fusta s'agrava. I hi ha els rosetons, en concret la tia Orba en té tres. Me'n record que ell me va treure un catàleg de fotografies d'instruments i me va dir, quina combinació de rosetons vols? Vols dos d'iguals i un de diferent? Tots tres iguals? Vols que cada un sigui diferent? I aleshores jo podia, en el meu dit, això sí que era una cosa fantàstica, perquè podia triar el rosetó que volia d'un catàleg immens. Sí, no, és molt hermós això. I després tots els mesos que el luthier està fent feina i te va mostrant fotos. És meravellós. El món de la construcció d'instruments és una cosa fantàstica.
Que bo. Fins que el tens a les mans i després executes tu la música i la
aquest primer moment, aquest primer moment de fer-lo sonar, després de tant de mesos d'esperar-lo, aquest primer moment de ja tenir-lo i a punt de fer el clic, també és una cosa... Hi ha molta expectativa carregada en aquell instant.
Escolta, Ida, mira, avui la paraula fantasia mos ha duit fins a en Ferran Pisà. No sé quina és la teva fantasia musical, Ferran.
Bueno, no, la meva fantasia seria poder seguir fent feina i idear programes nous i poder-los presentar al públic. Ara mateix sembla que ha caigut una mica la programació d'activitats musicals a Balears. Això és un poc la meva sensació. I seria bo que tornés a repuntar, ja ho crec.
I d'avui fantasia mos ha duit fins a en Ferran Pisà i aquesta didàctica també de la música barroca. Ferran, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Atenció, atenció, el tren d'Esti Fantasia sortirà d'aquí 5 segons per la via.
Les malets per un llarg viatge d'emocions. Les gran coratge per camins inèdits i la imaginació. Portant a llibertat descobreix mentides que per poc ho vulguis seran veritat. Vaja potatge que no és més que imatge de la realitat.
Ai, Cucorba, ja vos enyoram. Pujam el tren de la fantasia, però també el tren del temps, el que connecta el d'ahir i el d'avui. Més de 100 anys ja han passat des que Fantasia va ser el somni de dos emprenedors menorquins, la Fantasia, concretament un negoci de teles, confecció i moda, que s'ha adaptat als anys i al temps des de la seva ubicació actual a Mo.
Som a Pedro Païssa i som l'actual propietari del negoci La Fantasia Maó PSL. Jo soc la quarta generació. Van començar el 1913 amb el concu de l'avi. Aquest concu es deia de nom Sebastià i bueno, va ser el fundador de La Fantasia. Després va passar a l'avi, que era en Pere Pellicer, que es va fer càrrec del negoci en temps durs, com hi havia la guerra. A partir d'allà, el papà es va encarregar de dur la botiga a un punt més amunt, que es va trobar també en les millors èpoques del que serien les botigues, perquè hi havia la reconstrucció del país, i va fer la fantasia gran. I jo ara me toca, com a quarta generació, pues, intentar sobreviure en els temps actuals. Jo vaig començar amb 14 anys a introduir-me en aquest establiment, on anava a fer de mosso i anava a fer recados i estava dins l'oficina amb el papà. I a partir d'allà pues, va ser un continuo, on ha derivat en que quan t'han faltat pues, m'ha tocat això. La veritat és que estic molt orgullós d'això i és una cosa que, bueno, duim dintre perquè és un negoci familiar. No crec que hi hagi cap negoci que no sigui familiar que pugui tenir la durada que tenen aquests. C13 és un nombre, bueno, important ja, no?, per un comerç i més amb els temps que corren avui en dia, que tot és molt volàtil, que la gent ho vol per ahir, que no estem avasats a que el jovent pues, tingui la paciència que teníem abans i que tot té que ser d'una immediatesa i d'una prontitud que difícilment es pot dur a terme quan ets un artesà de sa moda, com aquell qui diu. No? Bé, nosaltres som un comerç tradicional que intenta fer ses coses no a l'antiga, però sí amb una base on sa tradició i que sa mà encara és el més important.
Fa uns anys, la historiadora Margarita Caules Ametller escrivia una crònica sobre la fantasia de Mahó en el diari Menorca i recollia justament les cròniques del diari La Voz de Menorca, que deia així: Mahón, viernes 25 de abril de 1913. El número de nuestros establecimientos de comercio se aumentará con uno más. Mañana abrirá sus puertas al público el almacén La Fantasía, situado en la calle Nueva 18, y surtido de tejidos, lencería, pañería y géneros similares. Regentarán el nuevo comercio nuestros particulares amigos, señores Pellicer y Bagú, quienes, además de haberlo montado a la moderna y en las debidas condiciones, se proponen servir a su clientela con prontitud, esmero y economía. Las cualidades personales y conocimientos en materia comercial de los señores Pellicer y Bagú seguramente les alcanzarán el alto grado de prosperidad y desarrollo en sus negocios que nosotros, sinceramente, les deseamos.
Bueno, el nombre ya lo digo, ¿no? Porque posar com a nom La Fantasía a un comerç vol dir que la imaginació pues, volava i tenien inquietuds que talada en aquella època eren diferents a les que normalment es podrien trobar. No? Segons tinc entès, el senyor Sebastià era un home de molt de gust que, bueno, que tenia especial predilecció per els temes de puntilles, de mantilles, de vestir a sa dona, de coses pues, una mica xic, que es diuen ara, no? I això era tota una revolució, perquè no estaven avasats. Antes la sobrietat era el que s'imposava, però ell va tirar per sa moda, cosa que, bueno, era totalment innovador.
Li hem demanat a en Pere Pellicer d'on venia aquesta relació entre en Sebastià Bagú, el conco del seu avi, amb el negoci de la moda.
M'han arribat diferents hipòtesis que no estan confirmades, però sí me diuen que va ser un senyor de molt de gust. Podia ser que fos de l'altra cera que dèiem abans, no? Bueno, això podria ser, perquè no era basat que els homes d'aquell entonces tinguessin aquesta passió per lo que era la moda. Això és el que es deia, no? Perquè, i a més era fadrí. Per tant, bueno, això era una hipòtesi que es deia. No sé si es ve o no, això mai ho han corroborat. El que sí sé és que ell tenia aquesta inquietud i la va dur a terme. I és qui la va consolidar, com aquell qui diu, en els temps complicats, que eren els temps de guerra, va ser l'avi. L'avi es va quedar al negoci, i hi ha una anècdota que sempre la contem, perquè bueno, era interessant, no, almenys. En aquell entonces, ell va començar a fer trueques. I la botiga la tenia plena, plena, plena de catxes. Fora dins les catxes estaven buides. I estaven buides precisament perquè ell no volia que la gent vegués que hi havia falta de gènere. Ho tenia tot ben ordenat, tot ben rotulat, i estaven buides, moltes. La qual vol dir que quan hi havia possibilitats de fer un petit negoci, treia el que podia i feia un trueque amb la gent del camp, a nivell de, mira, jo te donaré roba per vestir-te, tu me dones pues, menjar i aliments per poder sobreviure. Això va ser el que va consolidar la botiga. Ara, el qui realment la va posar a un puesto, diguem, que va fer negoci, va ser el papà. El papà va ser realment el més negociant, el qui va saber dur les innovacions en quant a el que seria la roba de llar, que aquí no n'hi havia, va ser el primer que va fer les cortines, va fer una línia pròpia del que seria els llençols i anava als hotels, que per entonces pues, allò va ser ressorgir després de la guerra, pues, es van començar a implantar estructures grans i va ser quan ell va poder dir, pues, vinga, va anar cap aquí, has de sortim de llençols, de coixins, de material per poder fer cortinatges, i això va donar una explosió en quant a el que seria la botiga en si. I a partir d'aquí, pues, jo vaig iniciar amb ell, ell va ser el que me va dotar de tot el que sé ara, i a partir d'aquí, ja t'he dit, hi va haver quatre remodelacions, sempre va fer, bueno, bé, ell va ser el precursor.
Des d'aquí, do, aquest petit homenatge també en Joan Antoni Pellicer, tercera generació de la fantasia de Mahó. Ha estat un bon relleu per a la quarta, amb en Pere Pellicer al capdavant.
La quarta generació jo crec que serà la darrera. I, bueno, pues, tot té un principi, tot té un final. Però fins al darrer dia que nosaltres estàvem oberts, intentarem fer les coses de la millor manera possible, que és el que ens ha duit a ser constants, a ser honrats, a ser serios, que si deim una cosa l'han de complir, i tots aquests valors, perquè en definitiva el negoci s'abassa amb uns valors tradicionals i d'humanitat, doncs crec que t'han de dur fins al darrer dia que nosaltres puguem tenir obert.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Aquí. Me n'he anat al regne de fantasia.
Molt bé.
I no l'he duita.
I no l'has duita. I veig que tampoc n'has duit un altre que du fantasia en els títols.
Tampoc.
Ja.
És que eren molt òbvies.
Ja, i a tu no t'agraden les coses òbvies.
No, sí, m'agraden. D'entrada, jo igualment m'entenc que tot el cinema és fantasia.
Exacte.
Així, en general, no? Qualcuna basada en fets reals, un altre fruit d'idees de qualcament capaç de tant descomunal missió, però tot és fantasia. Perquè tot narra una història, encara que sigui de veres, i sobretot si és mentida. Així que començarem per aquesta, la realitat de mentida, màgica, plena d'herois, de cavallers, de bruixes, d'espases, de maleficis i de princeses.
¿Qué te preocupa, hijo?
¿Qué queréis decir?
Cuando antes levanté los dedos, ¿cuál fue tu primer impulso?
Fue solo una estupidez.
Dímelo.
Elegir mi propio dedo.
Ajá. Esa era la respuesta correcta. Te faltó fe en ti mismo. Más que cualquier otro en el pueblo, tú tienes el potencial para ser un gran mago.
Venga, idò, començant per...
Willow, aquella pel·lícula de l'any 1988. Ron Howard, el director de les històries reals, va decidir contar una història sobre un món de fantasia. Una nina que acabaria en la tirania d'una bruixa malvada, dracs de dos caps, espases, cavallers i molta, molta màgia. Estrenada en 1988, just un any després de La princesa prometida, que tornava a contar un conte. Warwick Davis, el desaparegut... Warwick, és que té el nom difícil, aquest senyor. Warwick Davis, el desaparegut Val Kilmer, Joan Wally i Jean Marsh eren els protagonistes d'una història d'un nan que trobava un nadó abandonat a la vorera d'un riu, una nina que seria escoïda i que, no me diguis, havia de ser salvada per uns i destruïda per uns altres. És la unió genial d'entreteniment i qualitat gràcies a un guió ben dosificat i a una narrativa que venia de la mà de George Lucas, que en aquell moment ja havia acabat la trilogia de Star Wars i estava com a molt avorrit. Aleshores va dir, vinga, va, me fico amb aquest embolic dins el món aquest de fantasia. És una gran pel·lícula, la veritat és que és una gran pel·lícula. Jo record quan la vaig veure en el Metropolitan, la sala 1 del Metropolitan, que jo era petit, bueno, petit, no era tan petit, tenia 14 anys, però, no, 16 ja, mare de Déu. Però recorda aquell drac de dos caps terrible que se menjava sa gent, era una cosa que, m'ho va impactar molt, i tenia 16 anys, vull dir que... Així, i recorden amb el Kilmer dient, pec, que eres un pec!
I de Willow, és la primera proposta d'aquest món de fantasia i per on vols continuar?
Continuem per un món fantàstic, però en aquest cas creat per un nin que no té clar com fugir d'una situació que no entén i que no vol viure.
Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico.
¡Rey! 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 ¡Rey!
¡Eh, rey! ¿Cuál es el orden del día?
Esta es nuestra familia.
Yo soy Aina. Hago los agujeros en los árboles.
¿Dónde viven los monstruos? Es l'adaptació del conte per nins de Maurice Sendak, feta pel genial Spike Jonze. D'una història il·lustrada de 20 pàgines, que es conte té 20 pàgines i és meravellós, Jonze construeix una pel·lícula inusual i màgica en el mateix temps. Un nin és enviat a dormir sense sopar i s'acabussa a un món imaginari creat per ell mateix i poblat per ferotges criatures que l'obeeixen cegament. És un equilibri perfectament inestable perquè sempre està a punt de derrumbar-se. Allò que dius, ai, ara fallarà, no? Perquè... A més, les criatures són com molt Muppets, són com a Jim Henson, quasi. És com quan t'estaves inventant història en les teves juguetes i de sobte te cridava un adult perquè anessis a la botiga que feia falta un ingredient, no? I aquell aquell joc, de sobte aquella història, i de sobte s'havia d'aturar, no? Pues tens aquesta sensació, tot es tens, que un moment donat s'aturarà tot i no està entre lo racional i lo oníric, la mirada adulta i les reaccions primàries i capritxoses d'un nin. A la pantalla és molt, molt senzilla, però és molt gran, és una pel·lícula molt gran, com els dibuixos del llibre, que són com els d'un nin, són terribles i són perfectes en el mateix temps, perquè són els seus. I això és exactament la pel·lícula Donde viven los monstruos. És una pel·lícula que m'ho va encantar, que m'ho va pareixer meravellosa, meravellosa.
És preciosa, es va. I com es llibre, també, eh?
Sí, sí, el llibre és fantàstic.
Sí, sí, sí. I d'aquesta fantasia que és Donde viven los monstruos, aquest món de fantasia, perquè la ment dels nins sempre és un lloc de fantasia, no, Toni?
Exacte, exacte, ja sigui per fugir d'un càstig o d'un món en el que no estan disposats a viure.
Terabithia.
Si vas en busca de aventures, prepárate para encontrar más de lo que nunca habías imaginado.
Terabithia. És un regne inventat per una nina, i un nin amb una personalitat distinta a la dels altres nins de la seva classe. És un lloc en el que van per poder fugir i per poder explicar les raons de la realitat a la que viuen. No és fàcil d'empassar aquesta realitat per dos esperits lliures com ells, així que inventen aquest món i construeixen un puente hacia Terabithia. Basada en el llibre homònim de Catherine Patterson, és una pel·lícula intel·ligent i delicada d'aquestes històries infantils que te deixen pòsit. De fet, hi ha molt de nins que els hi va impactar molt aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula que té un argument dur. Vull dir, la història de Terabithia és molt guapa, però tot l'argument de per què construeixen Terabithia i què suposa Terabithia és canyera. Vull dir, saps, quan miram una tela d'aranya fixament, saps qui l'ha feta, però no pots evitar una fascinació. I d'això és exactament un puente a Terabithia. Els dos actors, tant un joveníssim Hutcherson, a qui després vàrem reconèixer com a Peta Milac a Los Juegos del Hambre, i una brillant Anna Sofia Robb, t'enamoren des de la primera escena. Jo no conec cap nin que l'hagi vista i no li hagi marcat aquesta història. Per això és una pel·lícula essencial.
Tú cierra los ojos y abre bien la mente.
I ara mos posem molt seriosos, perquè i si qui necessita fugir al lloc d'un nin és un adult?
Brazil.
So pleased you could make it right this way.
It's about flights of fantasy and the nightmare of reality.
Terry Gilliam, després de firmar la seva darrera pel·lícula com a membre de Monty Python, amb El sentido de la vida, va emprendre una carrera en solitari que l'ha duit a construir meravelles com un lloc anomenat Brasil. Brasil, en Z. Aquesta és història d'un funcionari d'un món governat per les màquines i terriblement avorrit i gris, i un dia un accident li permetrà conèixer a personatges fascinants i vertaders revolucionaris, entre els que hi ha la dona en la que somia cada vespre. Brasil és una pel·lícula molt difícil, però és un magnífic exemple del poder de la comèdia per subratllar les idees serioses i solemnes. Tant que les televisions nord-americanes varen projectar una versió més blanca i més edulcorada, amb un final més feliç, que se deia, de fet, se deia Brasil Love Wins at the End.
Però varen fer dues pel·lis diferents.
Sí, varen fer dues versions diferents.
O una versió de la primera, sí.
Exacte. I era molt més feliç que la versió original. Ja, de fet, li van posar aquest subtítol, que era Brasil al final l'amor gana.
Ja, ja, ja.
Vull dir allò
de... O sigui, cosa que
sí, no fos cosa...
Poquet,
exacte,
no?
Exacte. El poder contra el que lluita la pel·lícula acaba imposant-se a la pròpia pel·lícula, perquè la revolucionària és precisament això.
Brasil, de... dirigida per Terry Gilliam.
Amb un joveníssim Robert De Niro, per cert.
I amb què acabam, a veure.
I acabam si la fantasia fos la que marcàs tota una relació sentimental?
¿Le gustas?
Me pareces interesante. Sería genial que fuéramos amigos.
Vamos a ver. La cosa está chunga.
No, me siento a gusto siendo la novia de nadie.
¿Qué pasa si te enamoras?
No existe eso del amor, es una fantasía.
50 Days of Summer, o com la varen traduir aquí, 500 dies juntos, és un títol molt dolent en castellà. Bueno, no és dolent en castellà, però té molt més sentit en anglès, perquè la protagonista femenina, nom Summer, aleshores, la història se diu 500 Days of Summer. Mm-hmm. 500 dies juntos. És una d'aquestes pel·lícules indies on se narra la mateixa història romàntica de sempre. Ells se coneixen, ells s'enamoren, ells tenen problemes i ells es solucionen, però està pintada amb molta gràcia, molta simpatia i sense més que voler contar el que vol contar. No s'amaga de lo que és, però tampoc en fa bandera. I, a més, Joseph Gordon-Levitt i Zooey Deschanel estan absolutament mítics. És una pel·lícula fantàstica que juga entre la fantasia i la ficció de la millor forma possible, que és fent que tu siguis part del joc. És a dir, ell s'imagina coses i aquestes coses passen, però després no passen a la realitat. Però saps, tot el temps està en les dues en la realitat paral·lela, jugant en la realitat paral·lela i la realitat real, no? Bueno, pues, quan trobes a qualcú que li agraden els Smiths.
Toni Camps.
Salut i cinema.
Letras Radios, información.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tant lo seny i fantasia he posat en voler bé que cercant-me jo no sé en quin lloc me trobaria. Els meus ulls me transportaren sols en veure'ls dins en vos, tant que l'esperit dels dos dins en un ser s'ajustaren. I el desdeny tan lluny desvia lo meu grat voler i bé que cercant-me jo no sé en quin lloc me trobaria.
Seny i fantasia no són conceptes necessàriament oposats, no trobeu? Que aquesta és una terra de persones de seny que no deixam de somiar. Tant lo seny i fantasia en veu i música de Raimon és un poema clàssic del segle XVI, escrit per Joan Timoneda, escriptor i dramaturg valencià, llibreter i editor, de qui destaca el cançoner bilingüe Flor d'enamorats. Amb aquesta fantasia anem arribant al final del programa, però com sempre necessitam algú que ens ajudi a baixar la barrera i hem pensat que si hi ha una illa que dona peu a la fantasia és a Eivissa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Lucía Barbiero, benvinguda entre avui i demà. Com estàs? Com estàs?
Muy bien, gracias, gracias.
Qué bien tenerte hoy, que hemos escogido la palabra fantasía, fantasía, y na Lucía Barbiero es directora del Fantasía Eivissa Festival. Pero no vamos a condicionarte la respuesta, Lucía. Si a ti te digo fantasía, ¿qué te viene a la cabeza primero?
Bueno, la primera cosa que me viene a la cabeza es libertad de crear.
Bueno.
La fantasía es una facultad humana, la más poderosa, según mi visión, de imaginar cosas que no existen, relacionando lo conocido y que se pueden realizar o no. Luego entran otras facultades humanas, que son la creatividad y la imaginación, que hacen posibles que esta fantasía se haga realidad.
M'agrada aquesta connexió entre fantasia i llibertat. I tu un dia vares tenir la fantasia de crear un festival, no, Lucía, a Eivissa?
Sí, es como si fuera mi hijo, en el sentido que fue una visión la que tuve de crear algo a nivel artístico, cultural, que abarcara todo tipo de arte producida en Eivissa y en Baleares para enseñar el potencial creativo del ser humano, involucrando a los artistas a mostrar el proceso creativo. Porque viendo el proceso creativo se activa el niño artista que cada uno tenemos dentro y este niño despierta y quiere probar. Es la capacidad que tenemos de crear y este niño artista creador es lo que nos salva. Llegué a esta conclusión con mi equipo, obviamente. Somos una asociación de arte y cultura sin ánimo de lucro, activa desde el 2013 en Eivissa. Y hemos llegado a esta conclusión porque hay que fomentar la interactividad, la inclusión del público, que no sea solo espectador, pero que se sienta parte del proceso creativo para este objetivo, o sea, impulsar la creativitat del niño artista que està en cada un.
I això és el que feis des de l'associació, això és el que s'ha fet a les diferents edicions d'aquest festival. La darrera, la quarta, va tenir lloc el mes de maig i ja imagino que ja pensant en les següents, no, Lucía? Ja tenís la cabeza puesta en la siguiente edición?
Sí, ja tenim les fechas. Pero no la voy a decir públicamente. Siempre será en mayo, sí. Mayo porque es un mes fantástico. Hay un turista diferente, fomentamos el turismo cultural también. Queremos que las islas se conozcan, sobre todo Eivissa, no solo para la fiesta. Bueno, yo vengo de Italia, sí. Y llevaba una galería de arte muy importante en Milán. Sí. Estaba conectada con 33 galerías en el mundo. Y de repente me encuentro aquí en Eivissa y digo, aquí tengo que hacer algo que sea relacionado al arte, porque sin arte no puedo vivir. Uh-huh. Entonces investigué y me he dado cuenta que, claro, la isla tiene un potencial artístico, cultural, impresionante. Cada casa tiene un artista,
sí.
Que sea nativo, que sea afincado, que és molt inspiradora la isla.
Uh-huh. Jo t'anava a demanar justament com arribes a Eivissa, perquè efectivament Lucía Barbiero és italiana.
Sí, yo llegué hace 16 años, pero ya venía antes porque me encanta la música, me encanta bailar, entonces claro, era esta la llamada, ¿no? De ir a bailar algo distinto, ver decoraciones impresionantes en las discotecas, etcétera. De hecho, soy decoradora. Uh-huh. Pero luego, al llegar aquí, también soy músico y DJ. Uh-huh. Llegando aquí, dije, algo más hay aquí, no solo esto. Entonces, cada vez que venía, sentía el llamado, ¿no? Hasta uh-huh. llegó el punto que dije, aquí me quedo.
Aquí me quedo.
Sí, no fue fácil, porque todo mi equipo de Italia me decía, ¿qué te pasa? ¿Que te vas a vivir en una isla que es fantasma en invierno? Entonces, como todo esto era un impulso a decir, no, hay algo diferente. En el 2013, con otros 4 creativos locos, digamos, hemos decidido abrir una asociación de arte y cultura en una nave en San Lorenzo, en el corazón de Ibiza, y ahí me he dado cuenta aún más de cuánto subterráneo artístico hay que no se conoce, que siempre se limita entre pocos, y estos artistas que vienen de todo el mundo y que viven aquí en Ibiza, luego salen durante el verano, pero para hacer actuaciones en fiestas privadas, en las discotecas, sin hacer exactamente lo que saben hacer, porque siempre tienen un papel, etcétera, una dirección artística, ¿no?, que tienen que adaptarse. Entonces el Fantasía Ibiza Festival nace exactamente para ofrecer un escaparate, un escenario donde tu artista enseñas lo que sabes hacer. Nadie te dice lo que tienes que hacer. Te inspiras a un tema, esto sí. Este año nos hemos inspirado al agua y la gratitud. Sí. A partir de ahí, a ver qué sabes hacer, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu creatividad, cuál es tu fantasía. Y luego, a través de la creatividad, se hace realidad.
Perfecte. Idò, amb aquest lema aigua o aigua i gratitud va tenir lloc la 4ª edició de Fantasia Ibiza Festival, que ja sentiu que té, és un festival també molt sentit, gràcies a l'impuls d'Ana Lucía Barbiero i en el seu equip. Lucía, avui mos ajudes a baixar barrera, nos ajudes a baixar la barrera del programa i sempre feim aquesta pregunta a qui mos ajuda a baixar barrera. A veure si tens algun costum, si tens alguna costumbre antes de irte a dormir, que te ayude a dormir mejor.
Sí, siempre agradezco el día, intento ver lo positivo primero, porque la mente siempre va a pensar al negativo, porque estamos acostumbrados así. Entonces pienso al positivo que ha pasado y desde ahí la gratitud. Y el negativo también lo agradezco porque también sirve para mejorar. Y luego por la mañana también la primera palabra que me sale es gratitud.
Idò, que bo aquesta perspectiva, no? Millor primer donar les gràcies per allò bo i aprendre d'allò que no ha estat tan bo. I necessitem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà. ¿Qué canción te gustaría compartir con los oyentes, Lucía?
Es la canción que me ha inspirado, que ha inspirado el nombre al festival. Y es la canción de La Historia Sin Fin. Porque seguro que la mayoría lo han visto ya, si no lo han visto, invito a verlo. Es del 1984. El resumen de esta canción es que la oscuridad se estaba empoderando del reino de fantasía porque el ser humano había perdido la esperanza. La esperanza significa también acción, y la acción significa dar vida a la creatividad, mantenerla viva. Porque el desafío que nos procura la inteligencia artificial hoy en día es sostener la creatividad, la fantasía. La inteligencia artificial no llega a imaginar, sentir, cuestionar, no tiene la experiencia. Nosotros tenemos la experiencia. Entonces, a través de la fantasía y la creatividad podemos superar este desafío de la inteligencia artificial que nos está un poco matando la creatividad. Por esto invito a todo el mundo de soñar los sueños a través de esta canción. Fantàstic. Irse a dormir imaginando, visualizando, manifestando.
Molt bé, mos encanta, Lucía. Idò, no podia ser millor elecció per acabar aquest programa que han dedicat avui a la paraula fantasia, així que posant música per la supervivència d'aquest regne de fantasia. Lucía, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Lucía Barbiero, i molta sort. Ja comptaran la 5a edició del festival. Gràcies.
Muchísimas gracias.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
She may fail.